Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Aquí comencen les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I per cert, en aquest primer programa de 2025, una vegada més, la proximitat és amb Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquest any que estem en plena temporada número 19 d'aquest programa, però ja en l'any 20, perquè les nostres temporades van com els cursos escolars,
sí,
de setembre a juny.
Sí, com vulgui, hem vist passar 20 anys diferents, no? És això.
Això mateix.
Molt bé, doncs per molts anys, i tot això gràcies a la gent que ens escolta, perquè si no ja fa uns quants anys que haguéssim desaparegut d'aquest punt del dial. I també gràcies als nostres convidats, perquè evidentment sense els convidats no som ningú. I també, com no, gràcies al suport de la Diputació de Girona, que com deia abans fa possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Doncs bé, sense més preàmbuls, anem a donar pas al nostre convidat. Avui saludem a un company periodista, un periodista expert, i jo diria que experimentat, i amb particularitats i singularitats prou importants i rellevants que facin que, a més de comptar amb la seva presència en el programa, doncs ens expliqui moltes coses interessants, perquè Xavier Romero, com deies, periodista, també col·leccionista, expositor, dinamitzador cultural, i bé, en el camp filatèlic podem avançar-los que és un autèntic campió a nivell no només nacional i estatal, que també, sinó que fins i tot a nivell mundial és una persona coneguda i reconeguda. Avui parlarem del Museu Catalunya Postal, la qual ell és, diguem-ne, que el pare de la criatura, i parlarem de moltes altres coses, de llibres, però permetin que saludem el nostre convidat, Xavier Romero, benvingut, feliç migdia.
Moltes gràcies i bon dia i bon any a tots els oients i a vosaltres, per descomptat.
Crec que amb en Josep Víctor Gay us coneixeu de fa llarg, no?
Sí. És curiós, aquesta anècdota. Va ser el primer periodista amb el que hi vaig parlar i hi vaig conèixer allà a finals del 68. Jo hi havia començat als 15 anys col·laborador de La Voz de Gerona, i un dia en Jaume Teixidor em diu: "I hauries d'anar..." Encara me parlava en castellà, perquè jo feia un any i mig que havia arribat aquí procedent de Sòria. Bé, tenies que ir a los sitios i per les cròniques i tal. I arribo allà, al carrer de Barcelona, i la primera persona que vaig trobar, que vaig conèixer, va ser precisament Víctor, que era doncs el cap de redacció, era també molt jove, uns pocs anys més que jo, però quasi de la mateixa quinta.
Tots hem sigut joves, el que passa és que no sempre ens en recordem.
Sí. I em va atendre molt bé en Víctor i me va dir: "Venga, para començar, una crònica setmanal." I després ja sobre la marxa, com que sabreu que, i ell ho podrà explicar millor que ningú, els diaris en aquella època doncs tenien unes redaccions molt precàries quant a personal, no a quant valua de...
Això no ha canviat gaire, eh?
No ha canviat?
No,
de, parlo dels diaris. Veuràs plantilles en diaris que tindran 100, 200 o 6, però en aquella època, ja ho diu en Víctor, mitja dotzena. Mitja dotzena, més o menys. Però el diari, aleshores, i tractant-se també d'una província, una demarcació com la gironina, que el seu potencial econòmic demogràfic doncs és a les poblacions, no només a la capital, doncs depenia molt dels corresponsals. I els corresponsals, doncs, alguns va arribar un moment que passaven una crònica diària, o fins a dues, perquè si hi havia la crònica esportiva del partit que havia jugat l'equip de casa el diumenge, doncs hi ajuntaven dues cròniques. Era la tasca dels corresponsals per complementar d'una manera més modesta, lògicament, als professionals que estaven a la plantilla.
Molt bé, Víctor, doncs per al·lusions, tot teu.
Però, o sigui, bueno, Xavier Romero, també l'hem convidat, entre molts altres mèrits, diguem, perquè fa poques setmanes va presentar un llibre que es titula Girona 1900-1930, targetes postals. És a dir, si alguna persona que ens escolta arreu de Catalunya i Andorra necessita una determinada imatge, un determinat imprès, un programa de la Festa Major de... sí, que recorri en Xavier Romero, a Cassà de la Selva, que té una de les col·leccions que ja voldrien tenir molts museus i moltes empreses dedicades a la difusió, doncs un dels millors arxius de paper imprès, incloses les portals, de Catalunya. Com a veure, aquestes dades de referència, 1900-1930, Xavier, explica'ns sí. quan Val. Neixen les targetes postals.
Sí. Sí, però primer, si em permets, ens situarem en dir que ha estat l'editorial F2, i no és perquè vulgui fer propaganda expressament, sinó que és el referent pel que fa a la història recent dels pobles, i edita uns llibres molt macos amb molta imatge, força imatge, no? I una de les seves col·leccions és de les capitals catalanes. Va sortir fa 2 anys Barcelona, després Lleida, ara el de Girona, i Tarragona també aquests dies, dedicat a la ciutat. Però, vulguem o no, esclar, té doncs, reminiscències i extensions locals al voltant també de Girona. Doncs aquest és el tercer llibre i basat en targetes postals del 1900 i algun altre de 1930, per la qual cosa estem parlant ja d'uns documents centenaris, eh?
I tant, més que centenaris.
Més que centenaris.
Sí, això, la pregunta era quan neix a Europa, a Catalunya, la targeta postal.
La targeta postal, primer ens situarem amb el nivell, no sé, universal, internacional. Sí, 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 sí. Va néixer a Àustria el 1869. 1869, però amb una modalitat que dins de la filatèlia que ja existia, perquè el primer segell va sortir a Anglaterra en 1840, a Espanya en 1850, amb una modalitat de que el franqueig hi anava imprès a la targeta. Aquestes targetes no portaven cap il·lustració, ni al davant ni al darrere, eh? Però va facilitar que molta gent, cap a socials, doncs una mica més modestes, també tinguessin poguessin gaudir d'aquest mitjà de comunicació. Recordem de que no hi havia ni ràdio, ni tele, ni pràcticament res, i premsa molt poca. Per tant, la postal va retre un servei a la societat, però impressionant, i de publicitat, i de comunicació de coses, no només aquelles postals familiars, I ja dic, 1869. Doncs a partir d'aquí ja va per etapes. El 1890 comencen les il·lustracions, que per cert s'hi havia d'escriure el text per la part de davant, per l'anvers, i per darrere només l'adreça. I com que veien que això era pues, una cosa, en fi, que quedava molt brut, atacada la imatge, la il·lustració, es va acordar la Unió Postal Universal a partir de 1904, partir el revers, tal com el coneixem ara, la meitat per la... per la meitat dreta, doncs per l'adreça del destinatari i l'altra per al test. Però ja dic, i després podem comptar que l'edat d'or de la targeta postal pues, se situa en 1900, quan sortien milers i hasta milions de targetes.
Jo abans, quan presentava el convidat, deia que Xavier Romero és el creador del Museu Catalunya Postal situat a Cassà de la Selva. Per la gent que ens escolta i que no havia sentit parlar d'aquest Museu Catalunya Postal de Cassà de la Selva, ens pots explicar, Xavier, com és el museu que has creat i quins tenien els fets importants?
Sí, Lluís, és interessant explicar-ho perquè la gent es pensa que és un museu a l'ús, fin de fer, pagar per entrar, de que bon, un bon continent, continent, un bon, una bona ubicació, però no, no és així. El tinc en un habitatge particular i no és comercial ben bé, perquè tampoc hi ha ingressos de res, no? Però està a disposició de la gent veritablement interessada, editors, historiadors, que en un moment donat necessiten una imatge de tal tema. I del museu el considero que, o sigui, el continent... És de la manera que parlen, com ara les pòlisses de la llar, no? El continent i el contingut. El continent precari, perquè està limitat. Però el contingut, segons diuen la gent que ve, i experts que han vingut, inclús alguns de l'estranger, el contingut és el que interessa, El tinc més o menys classificat, tinc molta feina perquè no tinc ajuda de ningú, i bàsicament el paper imprès. Me dedico al paper imprès, postals en primer lloc, però també, com ha avançat en Víctor, programes de festes majors o de qualsevol tipus de festa, cartells, després també en l'apartat del cinema, programes de mà, cartells, bitllets de poble, venen a ser unes 300 col·leccions més o menys diferents que les que, en fi, amb molta feina i, bueno, tampoc sense matar-nos, doncs tiren endavant. Ara la gent hi pot contactar per e-mail i per telèfon i estic a la disposició d'ajudar si és que bonament puc, perquè tampoc tenim de tot, doncs a completar informacions d'historiadors locals, bàsicament.
Bé, entre les peces singulars, a tot museu sempre hi ha aquelles peces que dius, mira, sí, això només ho pots veure aquí. Jo recordo, ara parlo estrictament de memòria, doncs unes peces que no són postals, precisament, sinó uns programes de teatre a Girona durant la Guerra Civil, en què hi ha, es representaven obres, per exemple, d'en García Lorca. I és curiós perquè els títols de les obres de García Lorca estan traduïts al català, cosa que no deixa de ser curiosa. Però, a veure, si tingués que destacar dos, tres peces singulars de la immensitat, perquè parlem d'immensitat, si és molt modest, però la immensitat del contingut. Tres peces, vinga.
Mira, si vols res, una pincellada sobre aquest programa de García Lorca, era l'obra Bodes de Sang, de Sangre, i per què sortia en català? Perquè encara estava vigent la República, això va ser el començament. Mira, si va esclatar la guerra el 18, 17 o 18 de juliol del 36, per Fires de Girona del mateix any, estava programada aquesta lloc. Ja s'havien incautat la CNT i ahir, doncs, els locals, en fi, els tres cinemes més el teatre municipal, i encara si escrivia, si anunciava en català. Va ser ja, en fi, acabada la guerra, que va canviar una mica aquesta història. I mira, precisament fa uns anys vaig cedir a l'Ajuntament de Girona una col·lecció de cartells sobre els tres cinemes clàssics, Gran Via, Coliseu, Albéniz, i el Teatre Municipal, que també es deia en algunes èpoques Teatre Principal. Aquesta col·lecció, però no de programes de mà, de cartells d'aparador, diguéssim, d'aquesta mà, sí, grans, sí. I això va quedar, doncs, a la ciutat de Girona, que és... Ara, més col·leccions. Mira, jo destacaria, Víctor, i oients estimats, doncs una col·lecció que no són postals, són fotos fetes per un particular. No ser postals vol dir que no hi ha còpies, no cap impremta va fer una tirada ni de 100 ni de 1.000, són úniques. El seu realitzador, qui va fer les fotos, me les va traspassar a vendre ja fa cap a 40 anys. Bé, uns dies abans d'esclatar la guerra, potser ja es pensaven que això hi aniria malament, i la Diputació acorda nomenar una junta d'inspecció, per anar a obrir el sarcòfag de les restes de Sant Narcís, allà a Sant Feliu, i doncs obrir acta de tot el que hi havia allà, no? Aquesta junta estava formada per un arquitecte, un notari, personal de la Diputació, i una d'aquelles persones va ser aquest senyor que, pel seu compte, era un aficionat a la foto, en particular va fer aquest reportatge de són 19 fotos. Són úniques perquè inclús quan ho vaig presentar en el dia de Girona fa 12 o 13 anys, primer ens varen voler assegurar una mica amb el doctor Mirambell, que era doncs,
el cronista de
la matèria, no? I inclús varen consultar amb l'Alfons Petit a dos mossens també especialitzats en història, i deien que sí, que no s'havien fet més. I ja esclata la guerra, i aquestes restes de les quals per sol es va aixecar un inventari abans que desapareguessin, doncs aquestes restes doncs, són profanades, en fi, de la revolució tal, en fi, els més radicals els porten a la Rambla i al riu, diuen que s'hi van ser cremades i tal. Bueno, doncs aquest reportatge fotogràfic és una de les coses que jo me sento més orgullós, perquè no és vist, i és la història, perquè eren les restes en fi, originals de veritat del màrtir i bisbe. Sí, després passem a una altra col·lecció que també és única perquè són documents originals. L'Albéniz. L'Albéniz, sabreu que l'any passat doncs, va celebrar el centenari, ja malauradament va desaparèixer, però fins són signes del temps, que tot evoluciona i era inevitable. Doncs, un fill dels tres, d'un dels tres empresaris que van muntar l'Albéniz, també me va passar tota la documentació, hi ha les escriptures, tots els oficis oficials davant els permisos, després el cartell de la inauguració que hi va actuar l'Orfeo Català, bueno, fotos molt maques de l'interior. Hi va haver un incendi, curiosament, al cap d'un any o dos, un incendi. I després fotos d'en Farnoli, postals d'en Farnoli. Aquesta col·lecció també considero que és única, perquè no, clar, dels originals no tothom pot tenir còpies d'impremta, no? I alguna més que us podria dir de Girona, hi ha coses curioses també, però bàsicament aquestes dues, per no estendre'ns més.
Molt bé, Xavier Romero, el col·leccionista neix, es fa, o és una patologia que acaba desencadenant tots aquests efectes?
Home, primer has de tenir aquell punt d'interès, aquella curiositat, i si pots aprendre a llegir i escriure abans d'anar a l'escola, que és el que me va passar a mi. Teníem una veïna que era mestra, i el meu pare, que era capritxós d'aquestes coses, vinga, ves amb la mestra abans d'anar al col·le. I de 3 anys ja llegia i escrivia. Bé, aquí ja se te desperta la curiositat, després comences les lectures, a més de llibres de text, d'aquella lletra petita, recordo la Bíblia, que no faltava en cada llar, no? Una Bíblia de moltes pàgines i lletra petita, ja me la tenia llegida. Val? Però després passem als tebeos, que ara en diem còmics, el Capitán Trueno i tots aquests. I ja t'hi entra aquell sentit del col·leccionisme, perquè vols tenir, també hi ha un sentit de possessió, però de sana possessió, perquè clar, quan no hi ha mitjans,
anar-los a guardar.
No tothom pot col·leccionar obres d'art, ni joies, ni... O sigui, és el que dic, col·leccionisme popular, aquell que de vegades no costa res. Per què no costa res? Perquè vas recollint sellos que altres llencen, o papers que altres llencen, i d'aquesta manera el col·leccionista, a més de gaudir ell mateix i d'adquirir una cultura general important, ajuda a que la societat conservi un patrimoni documental que d'una altra manera hi aniria a les escombreries. Per això dic de vegades, amb la modèstia que cali, que si a hores d'ara la societat pot gaudir-ne de museus, d'arxius, de biblioteques, és en bona part gràcies als col·leccionistes, que gairebé sempre com a formiguetes anem fent molts anys de forma anònima, però un dia o un altre, o els hereus o qui sigui, doncs això ho traspassaran a una diputació, a un ajuntament, etc., o a la Generalitat, i és una tasca que no és gaire coneguda, pot ser, però que trobo que és valiosa,
Bé, nosaltres no tenim més temps, sí, uns segons, però per agrair la presència del nostre convidat avui, Xavier Romero. Ha estat un autèntic plaer comptar amb la visita com a convidat del nostre company periodista, del col·leccionista, de l'expositor, del dinamitzador cultural, de l'expert en tantes i tantes coses, que s'ha quedat molt curta aquesta entrevista en el dia d'avui. Gràcies, Xavier Romero. Sort, salut, fins aviat, i et seguim llegint en el Diari de Girona.
Sí, els diumenges, des de fa 42 anys, en el Dominical surt una pàgina dedicada al col·leccionisme, bàsicament, i, bueno, i en el diari doncs, ja són 56 anys, i en Víctor molts més, no? 56 anys, potser els que estem en actiu quasi sóc el més antic, no? Però torno a dir que el patriarca de la premsa gironina actual el tenim aquí i que ens duri molts anys.
I tant que sí.
Estem treballant, res de patriarques.
Doncs res, llarga vida al col·leccionisme i a la gent que el posa en pràctica. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
Fem una pausa i tornem ara mateix.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Víctor, des per aquí, suposo, ben a prop, en Paco Basso, no?
En Paco Basso el tinc aquí a tocar.
Hola, on estàs?
Hola, com anem?
Ja ho veus?
Molt bé.
Com prova l'any?
Descansant després de festes.
Molt bé. Ben descansat, així m'agrada. Doncs endavant, Paco, quina és la notícia d'avui?
Bé, la notícia és molt curiosa, perquè, bé, no sé si sabeu, a Girona hi ha una pizzeria que ha innovat bastant. Ha fet la pizza d'en Joan Roca, que vol dir que era una pizza ideada i feta i pensada per en Joan Roca. Són pizzas que duren un mes, d'un mes. O sigui, qui els vol, els ha d'anar a buscar dintre d'un mes. I aquesta ara és molt curiosa, perquè s'ha unit l'Esquadra Pizza, d'aquí Girona, amb la joieria que era 1887. S'han unit per crear una pizza exclusiva amb bor. Ara diràs, a quin preu deu anar aquesta pizza, no? No, es veu que és un or comestible. O sigui, que ens el podrem menjar. O sigui, que mai podrem dir, jo l'or només me'l poso tenés. No, jo l'or a l'estómac. Passa que llavors quan vas al lavabo sempre ens hem pipat, però és, de tota manera és curiós. És una innovació i la tradició que s'han donat la mà amb la joieria que és un referent de la joieria gironina de fa molts i molts d'anys. És un or comestible, és un ingredient estrella, és una pizza amb edició limitada, que no només és una obra d'art gastronòmica, sinó també un homenatge que fa aquesta pizzeria Esquadra a la trajectòria de la joieria artesanal Quera, un referent a la ciutat. Joieria Quera, per si algú no ho sap, es va fundar el 1887. O sigui que parlem de molts anys, Simbolitza l'orgull gironí i mostra les dues empreses locals, aparentment de sectors molt diferents. Clar, una és comestible i l'altra és per lluir-ho. La pizza destaca per una recepta molt exquisita que inclou crema de formatge, mozzarella, bolets shiitake, xampinyons, una delicada salsa de foie de Pedro Ximénez i un toc final d'hort comestible. Això és una experiència única, sorprenent, i que bé, l'heu d'anar dins a menjar dins de tot aquest mes de gener fins a mitjans de febrer.
I Paco, si mengem, si masteguem aquest or, no ens cauran les dents, no?
No, es veu que no. Jo també ho vaig preguntar, dic, ostres, que si ho menjo, escoltes, te'n sabrà greu anar al lavabo. Diu, no, és un or especial. No. És color groc, no. És tot igual, però es veu que és comestible. Jo no m'havia sentit a parlar mai, eh?
I aquestes pizzas es paguen a preu d'or?
No, va dir que no, que ells, home, és més car d'una pizza de 10-12 euros, poder aquesta en val 19 o 20 o 21, no el sé el preu exacte, però la d'en Joan Roca valia 19 o 20. I també, clar, en Joan Roca hi posava tòfona italiana blanca, i posava ingredients de primera qualitat. Però bueno, com que n'hi va una porció, diguem, no massa important, tampoc, clar, si no em vendrien tampoc, eh? Una pizza que valgués 50 euros, potser ens ho pensaríem dues vegades.
Molt bé, doncs ja ho tenim, una bona recepta sí. d'aquesta esquadra pizza.
Una bona notícia.
És curiós, eh?
Amb una mica d'or, sí, de la joieria que era, molt bé, fantàstic.
Jo doncs... la provaré i ja us diré alguna cosa, eh?
Vinga,
a veure.
Aniré a comprar una,
quedem
a veure, provar-la. Quedem
pendents d'això. Vigila, que n'hi havia un que quan tocava hort, després tot ho feia hort.
A veure.
Ja miraria bé per aquest 2025, que és un quart de segle ja, eh? del que en portem ja uns quants dies, a veure, que tots tinguem salut i felicitat.
Que no falti, per tots. Doncs fins aquí el programa del dia d'avui. Paco, una forta abraçada, t'esperem la propera setmana.
Igualment, bon any.
Molt bé, Víctor, bon any, i igualment fins la propera setmana. Recordeu que aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter, gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.